Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, us ho expliquem fàcilment. Fa, ahir o abans d'ahir, una guàrdia civil en exercici presumptament va assassinar a les seves dues filles de 9 i 11 anys i després ella es va suïcidar. Aquesta dona estava en un procés de separació i dins del procés de separació, ja ho saben, moltes parelles que han viscut la mateixa circumstància, que hi ha aquell assumpte de qui es queda amb els nens, com, de quina manera, tal. I aquí sembla que les coses no estaven massa clares. Bé, a partir d'aquí hem anat llegint diferents reflexions a l'entorn de la consideració de si darrere aquest presumpte assassinat hi pot haver un cas de violència vicària. Però a partir d'aquí resulta, anant-nos a la pàgina del Ministeri, que el concepte de violència vicària s'aplica només com un aspecte de la violència masclista. Textualment, la pàgina del Ministeri d'Igualtat diu: la violència vicària és una forma de violència masclista. Els fills i filles de les dones víctimes de violència de gènere, així com les nenes i nens menors subjectes a la seva tutela, guarda i custòdia, són víctimes directes d'aquest tipus de violència. A més, en ocasions, aquests menors són utilitzats pel maltractador per fer mal a la mare. És a dir, ens trobem davant d'una forma de violència vicària. Això és el que diu el Ministeri d'Igualtat. A partir d'aquest fet, que ha colpit, òbviament, a la societat en general, La Vanguardia ha parlat amb Lourdes Fernández, psicòloga sanitària i de crisi. I diu, entre altres coses, que estem davant d'un suïcidi ampliat o podem estar també en un cas de violència vicària. En el primer supòsit, diu la psicòloga, l'altruista, el sentiment de possessió dels fills és molt intens, molt més, en les mares que en els pares, i si se'ls mata, es creu que se'ls està protegint del pare, quan en realitat els infligeixes el més cruel dels danys. I en l'altre cas, en el cas de violència vicària, la psicòloga creu que el terme es pot aplicar també amb independència del sexe, és a dir, que en aquest cas, en el presumpte assassinat dels fills per part de la mare, també s'estaria en un cas de violència vicària pel fet que s'ha volgut causar el màxim dany a l'altre progenitor. Per tant, hi ha una certa reflexió oberta a l'entorn d'això, d'aquest cas, quan la mare, presumptament, ha assassinat les seves filles i després ella s'ha suïcidat, un desastre com una casa, però la reflexió queda aquí sobre la taula. Des del Centre de Reeducació de Vito, carrer Pau Barbeig, número 16, Roman, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
I et preguntàvem abans de començar sobre si també es podria considerar aquest cas com un cas de violència vicària. I feies un sí matisat.
Exacte. Sempre estem en el cas a cas, no? Que de vegades, i com dir-ho, efectes d'etiquetatge, bueno, és una qüestió secundària, l'etiquetatge, no? El drama, la tragèdia, és el succés, no? Diríem, sempre en el suïcidi és una espècie d'assassinat en massa. El que es suïcida mata a tothom. A tothom. Clar, matança,
sí,
no?
Sí, sí.
I infligeix molt de mal a tothom. O sigui, clar, hi ha distincions, efectivament, i curiosament del Ministeri d'Igualtat, clar, el tema aquí són les diferències. Justament el Ministeri d'Igualtat fa una diferència, que quan és una dona, no és una dona qui atenta contra els fills,
no es pot, o com a mínim, no està catalogat com a violència vicària.
Exactament. El concepte de violència vicària és interessant. És interessant en aquests casos tan greus, sinó que en tantíssimes separacions és justament un element molt important.
Ho dius en el sentit, entenc que en la majoria de casos, òbviament, no estem parlant de la mort de les criatures, però estem parlant de l'ús de les criatures.
Efectivament, al servei del conflicte entre els pares.
Mira quina definició més encertada.
Sí, però
l'ús de les criatures al servei del conflicte entre els pares.
Sí, sí, una cosa que és absolutament terrible i molt, molt dura de presenciar, no? quan i de tractar, perquè realment és que segur que no tenen cap culpa de res, són els fills. Això està clar. I de vegades és això, són ferides narcisistes entre els pares que es senten ferits per coses, aleshores jo et vaig a fastidiar,
sí.
No deixant els fills.
És una qüestió, entenc, molt emocional.
Sí.
Sí,
sí, sí, sí, molt passional, directament.
Passional.
Sí.
Ho dic perquè molt probablement des de fora algú pot pensar no hagués cregut mai que es comportés d'aquesta manera. És a dir, algú que en la seva vida quotidiana pot tenir un comportament, diguem-ne, no diré allò del normal, però una certa estabilitat en les reaccions i en la forma d'actuar que, en un cas així, presenti una manera d'actuar que es desmarqui absolutament de la seva quotidiana.
Sí, per exagerada, per excessiva, per...
Per intensa, per apassionada, sí, com deies tu.
I per, amb poc mirament de les conseqüències...
Si és dels seus actes.
Efectivament. Deia allò del Ministeri d'Igualtat perquè aquí s'està establint una diferència entre quan ho fa un home i quan ho fa una dona. És a dir, quan parlem de pares o quan parlem
de
mares. Bé, sí, és veritat que hi ha diferències. És veritat que hi ha diferències. Però aquí, quasi que el Ministeri d'Igualtat pressuposa que una mare mai faria una cosa així. És a dir, algo així com que amb el vincle, és a dir, la mare té això, funció de cura, d'atenció, de patir pels fills. Mm-hmm.
La psicòloga sí que ens estableix
aquest
punt de dir, bé, aquest sentiment, com ho diu, el sentiment de possessió dels fills és molt intens, més intens en la mare que els pares, i si se'ls mata es creu que se'ls està protegint.
Sí,
evidentment és una interpretació absolutament...
Efectivament, és una lectura.
És una lectura, lectura que, no està, que no està basada en la racionalitat, està clar.
El que és cert és que moltes mares arriben quasi a embogir quan es veuen obligades, no?, a fer pel règim de visites, no?, deixar els seus fills amb una persona que tenen tot tipus de confirmacions de que és una persona que ni cuida ni tracta bé i fins i tot que pot ser un maltractador.
Sí, sí, sí.
T'ho imagina't el que és deixar-li aquestes dues nenes a la porta de la casa.
Sí, sí. L'impacte emocional que té això cada vegada que passa.
Uh-huh. Hi ha algunes dones molt valentes, que no li donen. Diu, s'ha acabat, no... Enviarà els Mossos, envia el que vulguis i el jutge, però d'aquí no se'n van, que són posicions molt fermes i no vegis les conseqüències que porta, perquè no li posaran una medalla.
Sí, sí, sí.
És a dir, està infringint la llei, és a dir, infringiré el que convingui, però els meus... I això, de vegades, està justificat i és una acció realment d'amor. No?
Sí que és cert, Roman, i estableix una derivada... Tots podem ser més o menys racionals, però és evident que si hom li pregunta a uns pares què farien pels fills, molt probablement, en determinades situacions, els pares diran quelcom que no entraria dins de la racionalitat, però que per amor, per estima, perquè són els meus fills, jo faré el que hagi de fer, passi el que hagi de passar. Ja ho diem en circumstàncies normals.
Sí, sí.
Quan un tercer pot amenaçar, pot fer mal al fill o la filla, ja ho diem obertament, que faríem el que fes falta i que passi el que sigui, però...
Que el que es fa pels fills...
No es fa per
no
ningú
fa
més.
No es fa per ningú altre. Normalment ni pel cònjuge o ni per la parella.
Cert.
Per fills sí, però per la parella no.
Això ho tenim molt incorporat en la nostra, no sé si dir, en la nostra forma de viure, i fins i tot, no sé, potser m'equivoco a dir-ho, fins i tot ho tenim valorat. En aquest sentit de jo ho dono tot i faig el que faci falta, encara que allò que cregui que faci falta no estigui emmarcat dins la llei.
Sí.
O l'ètica, o allò sí, que vulguis dir.
D'alguna manera sempre és així. És a dir, els pares fan tot el que poden i el que entenen que han de fer i moltes vegades no ho estan fent bé, diríem. Però sí que ho va en contra d'una certa ètica o de la llei, directament.
Ho dic perquè ha de ser molt difícil que un tercer posi pau a un conflicte que es mou en uns paràmetres que no es poden mesurar. Perquè la intensitat emocional d'un conflicte d'aquest tipus no té mesura.
Digue'ls als jutges. Que, o sigui, que sí, moltes sí, vegades sí, sí. Que el jutge i jo... Però mira, o sigui,
el trasbals emocional d'això.
Sí,
no
té... i el lio.
Sí, sí.
És a dir, que treure aigua clara d'aquestes qüestions no és fàcil. I normalment han de mediar serveis, diríem, de valoració, que és psicològica, social, per veure les particularitats del cas. Un indicador molt clar és la vivència dels fills. És a dir, si imagina't una mare que està veient que els fills tenen malsons, que no passen la nit, que estan plorant tot el dia perquè s'han d'anar a l'endemà amb el pare. Clar, imagina't, o sigui, la destrossa, veu que hi ha un patiment. I tantíssimes vegades, és a dir, sí, però el jutge ha dit, però la llei diu, però la sentència diu. I els han de deixar marxar. A veure, què passa? També és cert que de vegades això es dona en casos en què hi ha, senzillament, entre cometes, sí. Discrepàncies fonamentals. És que no l'obliga a fer els deures, és que no li fa rentar-se les...
Sí, sí.
Jo el truco...
És que no menjo el que ha de menjar.
Exactament, li dona
menjar
escombraries.
Sí.
Clar, aquestes són qüestions, com dir-ho... que són dures d'acceptar, no? Per una mare que està lluitant amb el bròcoli i amb les dents i amb els deures. No? Que la setmana que va amb el pare... O la... Que pot ser la inversa, també, no és que no, però bueno. Normalment el que més es veu és...
O el que més t'has trobat,
sí,
és això.
Que, sí, això és el que més es veu.
D'acord.
Justament, no? Perquè o sigui, la mare, bueno, la funció materna té unes particularitats i unes peculiaritats.
Ho has dit sempre,
sí.
Que marca la vida.
És que el fet d'això de donar la vida, pues, o sigui, el pare, un espermatozoide, no sé com
dir,
dona la fecundació,
però no
dona la vida.
Això no vol dir que els pares s'hagin de quedar arraconats, eh?
No, per res.
Que sempre ens ho has dit, això, que els pares han d'intervenir.
Sí, i són importants, i és important que el pare faci la seva funció o les seves funcions.
Sí, sí, sí. Però aquest vincle marca l'existència tant
vincle...
de la mare com del fill o de la filla.
Exacte, i pels fills també, diríem, o sigui, un nen, una nena... A la nit, si li passa qualsevol, si està malalt, si té... no cridarà papa, cridarà mama. A no ser que la mama sigui sorda
o la circumstància que sigui.
Però si no, és mama. És mama per determinades qüestions, les més primàries, si vols, les més bàsiques.
Segurament per això ens impacten tant casos com aquests. No?
Oh, horrorós.
No sé si dir, impacten tots els casos,
sí.
Però el fet de pensar en una mare, suposo que hi afegeix aquí, per la resta de mortals, aquell punt d'intensitat...
Bueno, i aquí ja, o sigui, linda amb la bogeria. O sigui, això, perquè el que diu, fixa't el que diu la psicòloga, diu, bueno, estarà pensant que protegirà els fills, clar. Però, o sigui, pensar que matant el fill es protegeixes
de...
Clar, o hi ha una realitat realment tremenda, no? Que no sé, que aquests nens estan vivint...
Sí, vols dir fora una realitat fora
de nivell. Amb el seu pare, no? Perquè com per racionalment poder pensar que matant alliberes algú d'alguna cosa, no? I no li estàs fent perdre la vida i punto.
Esclar, hem començat per aquí, però ja que ens hem agafat en aquest fil... No deu haver separacions amistoses pels fills, o sí?
Sí, sí.
De la mateixa manera que hi ha aquests conflictes, hi ha pares que tenen, o hi ha parelles que tenen absolutament incorporat aquesta convicció de dir farem el que sigui perquè els fills no pateixin en aquest procés.
A veure, ja fa molts anys que tenim moltes formes de regrupament familiar i inclús, o sigui, amb les noves parelles, amb nous fills que s'avenen, s'entenen, és a dir, que quan s'han pogut separar, quan realment, o sigui, no divorciar, separar, però separar emocionalment, quan han pogut fer, diríem, un dol pel vincle mort o perdut...
Sí, ens aturem aquí. Una separació és traumàtica per se? Pels nanos?
No.
Per això t'ho pregunto.
No necessàriament.
No necessàriament.
A veure, no hi ha cap nano que estigui bé que vulgui que els seus pares es separin.
Està clar.
Cap. Ara, nanos que presencien situacions de violència... acaben dient, però per què no us separeu?
D'acord.
No? O mare...
I quan dius violència pot anar des d'aquella discutida diària o d'aquelles exacte, males cares cada exacte. Dia, és a dir, sí. fins allò més, no sé si dir, més crònic uh-huh. o més incorporat al dia a dia d'una parella, fins, evidentment, situacions de violència, que això ja no cal ni dir-ho.
Clar.
Però és a dir, els nanos són el termòmetre d'aquesta negativitat que pot haver a l'interior d'una casa.
Ho perceben claríssimament.
I per tant són més pragmàtics que ningú, també. Eh?
Bueno,
home, clar, per viure això...
Exactament.
No sí, cal sí. Que viviu junts per viure. Bé ser això el que
sí,
diuen.
Sí, a veure, els nens i les nenes, són, és el mateix que un pare que fuma. Els nens no ho entenen. Però què no veus que t'estàs matant? O sigui, i donen la llauna.
Sí, sí.
I no fumis, i tal, i no... Però perquè, o sigui, en aquest sentit, mira, som més lògics i més intel·ligents
sí.
que
els
adults.
Que molts adults, està clar.
Que en moltes circumstàncies els adults. Clar, ells no entenen de les relacions de parella i de les complexitats del món de la parella, perquè, clar, no han tingut parelles, perquè són nens,
deixa'm
però
que t'ho digui d'aquesta
sí entenen
manera.
Del seu propi benestar.
Deixa'm que t'ho digui d'aquesta manera. Hi ha una determinada edat en què pels fills o filles una separació pot ser més complicada? És a dir, a partir dels 10, dels 12, la preadolescència, o tampoc no necessàriament?
No necessàriament. No. A mi em costa de situar una època més crítica que una altra.
D'acord.
És a dir, mai és bon moment per la separació dels pares. Hi ha adults, o sigui, hi ha fills adults que la separació dels pares...
Simplement no l'accepta.
Sí, sí. Però és un mal horrorós, no? Perquè trenca una manera d'estar... No és el mateix sentir-te en família, no? Mm-hmm. I que allà hi ha una cosa que... malgrat els alts i baixos sí, sí. de les relacions entre els pares...
Es trenca un paisatge humà,
sí,
un entorn...
Sí, una pertinença a un entorn de...
I probablement potser se n'obre un altre amb noves persones
sí.
que poden ser o no acceptades.
Bueno, clar, aquí la cosa sempre es complexitza. És cert que en edats més tempranes, les separacions, clar, hi ha com més temps per pair-les i hi ha més plasticitat en els nens, però no vol dir que no siguin doloroses i que no puguin ser fins i tot traumàtiques. Depèn de molts altres factors. Però, clar, a mesura que són més grans, no, hi ha més consciència mm-hmm. i, bueno, hi ha... justament això que s'ha portat com el que era la vida, no? Els canvia la vida, no? amb la separació. I hi ha molta més consciència del que això implica, del que significa.
A vegades penso, esclar, potser acabes trobant-te amb una cadena d'especialistes, perquè el fill o la filla pot viure la separació dels pares d'una determinada manera, els pares per ells mateixos potser també necessitaran ajut d'algú per passar... el seu propi dol de trencament d'una relació que pot ser de molts anys, és a dir, que en el fons tothom ha de resituar-se una mica en la...
Absolutament.
L'únic que els adults, òbviament, amb la responsabilitat que els petits estiguin el més aïllat possible
bueno,
d'aquest petit
aquí,
drama, el gran
aquí
drama.
Està la cosa, o sigui, sense faltar a la
responsabilitat.
A la responsabilitat de les funcions bàsiques, és a dir, la cura i la protecció dels fills, que els fills no tenen cap culpa de res, de les coses que passen entre els pares. Potser els fills poden a veure, col·laborar en tensionar coses. Això sí, i que diríem plogui sobre mullat. Hi ha una parella que ja ve tocada, que, només falta que els fills donin guerra.
Em sembla que fins i tot en les parelles establertes els fills hem nascut també per tensionar moments, moltes vegades.
Sí, 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 però escolta'm, però és això, si no vols pols no vagis a l'era. Si tu tens fills per tenir placidesa i dormir totes les nits, i no, pues va luit. És a dir, els fills tensionen al mateix temps. Tensionen de moltes maneres, inclús amb les seves malalties. És a dir, i aquí la parella ha de veure bueno, com es complementa, com
sí,
s'entén...
Sí. Què fa cadascú...
Clar, posa en molts sentits a prova l'equilibri o l'estabilitat de la parella, perquè bueno, apareixen diferències, lectures diverses, no està tan malalt, pot anar a col·leg, que no veus què, sí que està fatal...
Mm-hmm. Trenca'm un tòpic per allò que no sé si dir que hi ha hagut en el rerefons de moltes separacions, allò dels nens de pares separats, nens menys estimats.
No, és que siguin menys estimats. A veure, és veritat que hi ha una tendència o fills de pares separats, fills traumats, no?
Sí, traumatitzats. Sí.
Pues no. No necessàriament.
Però és cert que en contínuament hi ha aquesta tendència encara,
sí.
De gairebé, no evidentment assenyalar, però aquell punt de...
Saps el que passa? És que com ja fa tant de temps que hi ha pares separats depèn de la lectura que faci, en aquest cas, l'adult.
D'acord.
Però si aquest adult és pare... És fill de pares separats,
sí. Ens estàs, ja,
pots tòpics tindrà.
Ens,
no?
Estàs, ja ens estàs exposant allò que podríem definir com a una lectura intencionada de la separació.
Sempre són tendencioses les lectures en funció dels propis referents.
Sí. Que un altre diria, millor una parella separada i ben avinguda que un matrimoni o una parella unida i mal avinguda.
Exacte. I de vegades els propis pares estan, no, van a parlar amb el mestre, mira'l molt, a veure si notes alguna cosa... És que tampoc és qüestió de passar-los per la lupa. O sigui, si jo quasi diria que és al revés. No indueixis el mestre a que trobi coses, perquè és que la buscarà. I el que busca, acaba trobant. Si no és un any, serà una ceba.
Sí.
Aleshores,
en pares separats i en pares no separats.
Va al revés. No?
Si no passa res, no passa res.
Exacte. Ja, si passa alguna cosa, ja la veuran. I no... o quan no treu que el temps puguis... però diríem, Anna, que de vegades això...
Una certa pressió social, amb
això. Sí. I bueno, són les pors dels pares que també s'entenen, no? Que tinguin por, que no saben, no? Fins a quin punt s'afectaran els fills amb la separació. Però que això, l'única garantia és que els pares, o sigui, sobretot que se'n pugui parlar d'això, que puguin... que els fills puguin preguntar. Que
sí?
Sí, que puguin preguntar tot el que necessitin preguntar.
És clar, preguntes que poden resultar, evidentment, molt incòmodes.
El que són incòmodes són les respostes, no les preguntes.
Perquè potser no n'hi haurà prou, allò, mira, els pares no s'entenen o es discuteixen. O...
Efectivament, el que no li diràs és que
és el detall de tota la qüestió.
La mare té una amant des de fa 6 mesos.
Ja.
O el pare, no sé, és que... Però sí que el que no es pot evitar és el gruix de la qüestió. És a dir, que hi ha situacions que són irreversibles... Que aquesta és una cosa a la que ni el papa ni la mama haguessin volgut arribar.
Tot això però, es pot dir,
sí,
i no passa res.
No, passa que ho necessiten saber. Passa que necessiten saber, encara que quedin interrogants en l'aire. Diu, però no, que el fill pugui dir, bueno, jo quan sigui gran mai em separaré. O com pot ser que són raros els adults que mira que s'estimen i tal, i de cop i volta ja no s'estimen.
I aquella escena, és clar, es diu el fill o la filla, vinga a plorar, què?
Pues que plori.
Dic,
home, clar, té motius, si està trist, si està, o sigui, i això, sí, sobretot és no ploris, que no passa res, que tindràs tu a casa, sobretot no. Sobretot, no? El nen si té cap...
Sí, sí.
No, i de vegades no ploren...
No, no, no serveix això del no ploris que no passa res, no, no. Perquè sí que passa.
Clar, què passa? Clar, exacte, justament, quan es pot parlar... és si passa algo, i és algo important, i és algo que té repercussions, i és una cosa que és trista, que és trista, que és, no, que ja no estarem junts, que bueno, que implica molts canvis i que ja aniran venint i intentar això donar les màximes certeses i no dir, bueno, és a dir, no, bueno, no sé si aniran aquí, si estarem allà, si estarem... Clar, perquè tot això suma més inquietud i més angoixa, no? És a dir, el fins han de patir...
És pitjor deixar l'incertesa del no saber què passarà a partir d'ara, sí, gairebé més que explicar que els pares s'han separat. És a dir, el que pot neguitejar més a una criatura és que no quedi massa clar què passarà en el futur.
A veure, si no està clar, no està clar. El problema és quan es diu una cosa
i
que dura tres dies i després ja és una altra, perquè aleshores ja no saben a què atendre. Saps? Si és... Mira, aquí hi ha coses que haurem d'anar decidint, sí, ara per ara. Estem visquent aquí i això, però... cap endavant el que ve és que el papa es buscarà una casa o la mama sí, es buscarà sí, sí, una casa o que estarem un temps visquent a casa dels avis. Bueno, que s'expliquin les coses i les que no estan clares, les que s'han de resoldre, que quedin com una situació a resoldre.
10 i 36 minuts. Deixa'm que et pregunti per acabar l'entorn dels pares, la família en general. Quin paper ha d'exercir en una situació d'aquestes? Callar i que parlin els pares?
Bueno, sobretot no afegir llenya al foc. Això, sobretot. Mira, això és el clàssic que es diu.
Que és clar, els avis...
Clar, que una parella, quan es casa o quan es junta, quan s'emparella, no només s'emparellen aquestes dues persones, sinó que s'emparellen les famílies.
Yes.
I com dir-te, difícilment uns pares aniran a favor del gendre, uns sogres aniran a favor del gendre o de la nora, no? Sinó que, clar, compraran cap a la comprensió i el partidisme, per dir-ho
sí,
així,
sí, sí,
posarà de part del seu fill o de la seva filla.
A part que
filla.
Això també és un meló per obrir, perquè davant d'una situació d'aquestes, potser al final un dels membres de la parella ha acabat fent... un vincle emocional molt fort
també,
amb els pares de la seva parella i ni els pares volen trencar aquest vincle ni
hi ha molts que no ho fan que continuen amb els anys veient els seus sogres per Nadal,
sí,
per
sí.
aniversari i ho tenen, diríem, com un vincle justament no mediatitzat per la pròpia parella, si no és un vincle directe.
Aquí anava per acabar. La sinceritat, suposo, que aquí ha d'estar a primera línia, no?
Sí, i ocupar el lloc d'avis que toca, de tiets que toca, és a dir, i sobretot entendre que no estan per perdre més vincles, no? Que els que separen són els pares, però els tiets, els avis, no separen, continuen sent tiets i sent avis, i buscar les maneres... de que no hi hagin més separacions ni més prejudicis.
És a dir, que s'ha de prendre amb una certa naturalitat per part de tothom que la separació és la de la parella, però que això no implica el trencament de tot i de tothom.
Efectivament. O sigui que... I que hi ha moltes parelles que ho aconsegueixen. A veure, com dir, tampoc és tan
difícil. Jo t'agraeixo que diguis això, perquè, és clar, els diaris apareix el que apareix, òbviament, perquè són els casos més extrems de tots.
Efectivament.
Però en Roman diu que no, que hi ha parelles que se separen d'una manera molt civilitzada, pensant en la canalla...
Sí.
Que segur que tothom passa lo seu, que diuen, però...
És que, de vegades les separacions venen per desequilibris personals importants. És a dir, que algú dels dos no està bé i no està gens bé. Aleshores, clar, una persona que no està bé no farà una bona separació. O sigui, el seu... el seu conflicte, la seva problemàtica, les seves tintaran, no tenyiran...
Tot.
Tot. Aleshores, tendeixen això, a sentir-se víctimes, agredits, maltractats, i aleshores responen en conseqüència. I ara no vas amb la tieta per fotre això, la cosa vicària.
Sí, sí,
entrem
sí.
en la violència vicària.
En un àmbit, però, situat en els familiars, més o menys, amb els quals la persona en qüestió hi té un vincle o una estima personal, etc.
Sí, és a dir, que el problema són les ferides, les ferides entre els pares. I clar, una persona ferida, reacciona moltes vegades de forma molt irracional i molt poc considerada per res més que no sigui la seva ferida.
Bé, Nadal, que és aquella època en què els ferits i les ferides, o els no tan ferits i no tan ferides, acaben trobant-se.
Exacte, per força.
Per força.
En alguns casos, escolta. Però que tampoc cal forçar tant, eh? És a dir...
Digo, que, home, abans que trobar-vos per força no us trobeu.
Home, a veure, hi ha un punt de força, sí, com dir-te, jo no sé, diries, no aniria a veure la sogra, però...
Hi ha un punt de compromís.
Exacte, i de convenció, i de formalitat, etc.
Però si algú li ha de suposar un trasbals molt gran...
Exactament, si ha de ser una violència personal, haver d'anar-hi, sometre't a una... No cal, no? Més val afrontar les conseqüències de dir, goita, no vinc.
No vinc.
Millor no vinc.
Ja està.
Pues, sí, però això és un equilibri propi que ha de trobar la persona entre el preu d'anar i el preu de no anar.
I el preu de quedar-se.
Clar, pagues preus per totes les coses.
El 2023 hi tornarem. Roman, bones festes, bon any.
Molt el mateix per vosaltres i pels oients.
En uns moments, les notícies de l'Utrillo.